Radio Vilafranca.
Són les 10 i 6 aproximadament i és el moment de saludar una vegada més i per primera vegada en aquest any a l'Anna. Bon dia i bon any, què tal?
Bon dia, bon any, com va anar el cap d'any?
Molt bé, molt intens. Vam dormir poc, però vam poder celebrar bé. I tu, què tal? Perquè vas anar de viatge, no?
Express, sí, viatge express. I res, va ser molt divertit. La veritat, també una manera una mica diferent de celebrar el cap d'any del que estem aquí acostumats.
Molta festa, molt de vi, moltes tapes.
Sí, i allà molt més elegant, molt més...
Sí, més...
Sí, sí, més... Sí, senyorets, sí.
molt bé. Escolta'm, avui cap on viatjarem, el primer viatge de l'any, a on serà?
Avui és més apropet que els últims dies. Avui no marxem del continent, sinó que anem a República Txeca, capital Praga, perquè a mi abans em passava que sí. Praga, molt conegut, però quan deia República Txeca...
Avui... Bueno, perquè és l'antiga Txecoslovàquia,
sí,
no?
Sí, exacte.
Molt bé. Ja has estat? Ja has estat?
No, a Praga no.
Vinga,
tinc
un
ganes
altre país.
Sí, és que tinc ganes d'anar tot arreu, realment. Sempre que em preguntes això et dic tinc ganes, però perquè tinc ganes d'anar tot arreu. Però, bueno, pinta bé, Praga. No sé,
escolta'm, tu has muntat una agència de viatges,
ai,
no?
Ai, tant de bo. Bueno, jo vull viatjar, jo no vull organitzar viatges, jo vull viatjar jo.
A veure, la República Txeca és un país europeu, no? Per tant, entenc que hi ha moltes similituds amb les nostres, o no, ara ens ho explicaràs, però com a mínim el Nadal el celebren per Nadal.
Sí, a les mateixes dates, mateix tipus de festes, mateix sentiment, una mica, vull dir, mateixa...
Els mateixos arbres, el pessebre, no?
Sí.
I menjar molt.
Exacte.
Molt bé, a veure, comencem.
Bueno, com a molts països d'Europa, com per exemple el primer dia vam fer a Alemanya, bueno, sobretot de l'Europa central, tenen molta importància en l'època d'Advent als mercats nadalencs, que ells, per ells és molt important. Bueno, al final és el que vam dir, que molta gent va només per veure els mercats nadalencs, perquè són bastant grans, bastant imponents, moltes llums, moltes casetes... Com hem dit, molt famós el vi calent, allà també és bastant característic. Exacte, perquè ells es veuen el vi calent. I també doncs, la tradició de muntar grans arbres de Nadal, hi ha molta decoració, moltes llums. Llavors, sobretot, també és bastant comú, tot i que això és veritat que és durant tot l'any, però en els mercats nadalencs ho pots trobar bastant, que és el que ells li diuen, a veure com sona, Tredeling, segur que sí, que és un pastís ensucrat enrotllat, que segur que molts l'heu vist, perquè és el típic enrotllat que per dins està buit, però és així ensucrat, i tot i que és molt famós a Praga, és d'origen eslovac, però tothom el concep com que és de la República Txeca. I és veritat que també hi ha un plat semblant originari de Romania, que es diuen els curtos, que potser aquest nom també és més famós, que el menja molt a Budapest. Aquest postre també és bastant típic a Budapest i és el típic que tothom va menjar quan visita Viena, Praga, bueno, qualsevol ciutat del país. I està tot als mercats nadalencs.
Que és menjar dolç.
Sí, és un postre. Hi ha vegades que també els fan amb xocolata, també en fas tu, ara que s'ha posat a moda, etc.
Molt bé, això comença el dia 6 de desembre o quan comença aquesta època de Nadal, per l'Advent?
Ells, sí, ells tenen bastant també estipulat l'Advent, els 4 diumenges, llavors tenen una tradició que sobre una corona d'Advent, que és una mica com aquella garlanda que coneixem, cada diumenge encenen una espelma.
Bueno, aquí també es fa, no, això?
Ah, sí? Ai, no ho havia sentit, doncs. Doncs sí,
el que passa és que es fa molt a les esglésies, crec. Que cada diumenge s'encén una espelma fins que arriba...
La d'Advent. Doncs mira, jo vaig pensar que no ho fem. Doncs no ho sabia. Això, el 6 de desembre també celebren Sant Nicolau, com vam veure. I fan una petita desfilada on també se suposa que es posa a prova el comportament dels petits. Bueno, a veure si s'han portat bé durant l'any o no. I doncs això, un recorregut del Sant Nicolau, per ells, acompanyat dels seus consellers. I també hi ha un, el que entenen com un diable, que se suposa que representa el mal, els mals comportaments, etc. I després un àngel, que és el que es fixa potser en les obres bones, amb els bons comportaments dels nens, etc. I té origen a l'edat mitja, aquesta desfilada. Llavors, normalment, aquest Sant Nicolàs arriba a les cases dels nens i els hi pregunta, t'has portat bé?
Això durant la nit o durant el dia?
No, quan s'acaba la desfilada del vespre, nit, com aquí a vegades, el que dèiem abans, que alguna gent, els reis els hi ve a casa, el que dèiem l'altre dia.
Sí, aquesta tradició, bueno, sí, la poc arriba a entendre, però em costaria molt.
No és gaire
molt,
comuna.
No? Aquí. Sí, crec que es fa Igualada i pocs més.
Sí, doncs ells tenen aquest Sant Nicolau que va per les cases i els hi pregunta als nens si s'han portat bé durant l'any passat. I depenent de la resposta del que els seus consellers se suposa que jutgen, és a dir, està dient la veritat, està dient mentides, també potser escolten els pares, els familiars, etc. Doncs se suposa que són ells qui decideixen el regal que rebrà aquest nen. Llavors, clar, per ell és una figura molt respectable. Sí, sí, A veure, és qui tria si donen regals o no.
No pots mentir, Et poses entre les cordes, no pots mentir. Molt bé, molt bé.
Se suposa que t'han vist tot l'any.
Clar.
I a vegades doncs, també tenen la tradició, com aquí els Reis Mags ens porten carbó, ells també, quan el nen s'ha portat malament o han vist que ha mentit o alguna cosa, doncs li porten potser una pedra, també carbó o algun objecte que porta el diable, sobretot. Però bueno, i això, i el diable és qui li dona els regals, bueno, que no són regals, són coses que no voldria un nen, però bueno, els que s'han portat malament i Sant Nicolau els que s'han portat bé.
Molt bé. Què això més? És el dia 6 de desembre,
sí.
La nit del 6 al...
Sí,
el vespre del dia 6 de desembre.
El vespre. Després ja passem al dia 24, que es fa un gran sopar familiar, com aquí la Nochebuena, el que dèiem, i després els més joves surten bastant de festa.
Uh-huh.
Això personalment no m'ho esperava, perquè normalment a països d'Europa, és el que vam comentar un dia, no
sí,
són de...
Sí, com que fa molt de fred no surten, no?
Fa molt de fred, no és tan comú, però sí que normalment acostumen a sortir el 24. Llavors hi ha un plat típic que mengen, sobretot hi ha un plat típic pels nens i pels adults. Els nens mengen el que ells diuen...
Macarrons amb tomàquet i carn rebossada.
Gairebé, oh, sí. Perquè es diu schnitzel, que diu, serà aquí un plat molt curiós, carn rebossada amb patates fregides, però és típic d'Alemanya o Viena, però bueno, que és el que aquí coneixem com a tall arrebossat.
Sí, sí.
Ells potser et diran que té alguna cosa especial, però si tu busques veuràs que és un pollastre. I després els adults és molt típic menjar peix, la carpa, sobretot, és el que menja la majoria de persones, amb una amanida de patates que la fan amb bastants ingredients que sobretot depenen també de la regió i de la part del país que estiguin, li posant unes coses uns altres, i això és el que mengen els adults. Llavors, una cosa que és molt curiosa, tenen bastants tradicions considerades supersticioses. Jo les he trobat molt supersticioses i que aquí crec que ens ho prendríem una mica estrany. Vull dir, aquí no ho hem sentit mai, jo penso.
Bueno, nosaltres teníem el costum de portar roba interior vermella durant
sí, la nit de cap d'any. Sí, això és veritat. Però el color vermell sempre tot a tot món s'associa, no? Una mica de sort, això és veritat. Però aquí el que fan ells després de sopar el 24 és agafen una poma, cadascú, i la tallen horitzontalment pel mig. Llavors, se suposa que si al centre, és a dir, els pinyols, dibuixen una estrella, tindran bona sort, salut, felicitat, etc. l'any següent. Però si és una creu o una forma que no és una estrella, és símbol de mal presagi. Vaja. I ells ho tenen bastant...
Tinc més probabilitats que tinguis mala sort,
jo crec
no?
que sí. Jo vaig pensar que sí, però bueno, m'ho han dit molt convençuda.
I després què fan amb la poma?
Suposo que se la mengen o la llencen, suposo. Espero que se la mengin.
Crec que això que dius de la poma també era una cosa bastant comú a la Xina, i és que potser ho feien diferent, però també mengen una poma a la nit de Nadal.
Sí, exacte, es menjant una poma el 24 de la nit com a símbol de seguretat. Recordem que per ells era la nit de la seguretat. Aquí ho fan amb un altre significat, però bueno.
Seguim.
Una altra tradició que tenen és agafar un bol ple d'aigua, omplir-lo d'aigua, i a més obren unes nous per la meitat, les buiden... I a sobre hi posen una espelma, una petita espelma, formant així una mica una barqueta, els li diuen ells. Llavors aquesta barqueta la posen a dins l'aigua i si la teva es desplaça cap al centre del recipient, significa que aquesta persona doncs, viatjarà molt, s'obrirà...
Això t'interessa a tu, eh?
Sí, no vols dir-ho que vagi pel mig. Però, en canvi, si es queda més cap a les parets del vol, vol dir doncs, que es quedarà a casa. I tenen aquest doble significat. Però potser no és tan comuna ni tan extensa com la poma, perquè, a més, és més això de doncs, si et mous, d'una mica les experiències que tindràs, i l'altre sí que s'ho prenen més amb la sort, el presagi, etc. Llavors, també es diu, a part, quan ja has vist el significat d'aquestes barquetes, que el que més duri flotant en el vol serà el que tindrà una vida doncs, més llarga, més feliç, el que tindrà més sort, vaja, a la vida. Així que, bueno. Tot i així, els dies... Això era el 24, recordem. I a part, perdó, m'he deixat una altra tradició. És una tradició de la sabata, que En alguns llocs llegireu que ho fan les dones solteres per saber si els espera amor o no, però en general ho fa tothom, que és posar-se d'esquenes, com quan les nòvies tiren el ram als casaments, doncs posar-se d'esquenes i llançar una sabata cap enrere. I depenent de si et queda la punta mirant cap a tu o mirant cap a l'altra banda, diguem-ne...
Si depèn de com l'agafis o com caigui la sabata.
De com caigui. Vull dir, tu la llences cap enrere sí. I si et cau amb la punta
mirant cap a...
cap a tu, suposa que tens més sort, doncs que tindràs un bon any, el que hem dit abans una mica amb sí. De la poma, però que tindràs noves experiències, que coneixeràs gent, bueno, tot el que s'associa amb lo positiu. I si és la punta cap a l'altra banda... Mm. Al revés, no t'espera un bon any, no, una
I
mica
si
incertesa.
Cau així, perquè...
Jo crec que l'has de tornar a llançar, llavors.
Quan dic així, perquè ens entenguin, sí. Dic torçada, és a dir, sí. Que ni cap un cantó ni cap altre.
Exacte. Però bueno, associa molt això, la punta, depèn d'on caigui. Mm-hmm. Això és el 24, fan aquestes...
Sí que són supersticiosos, sí.
Sí, ho vaig trobar molt supersticiós. Després, els dies 25 i 26, sobretot... Bueno, 25, com a molts països, sí que fan dinars, però com més en petit comitè, potser una mica les sobres del 24, potser no s'ajunten tanta gent, també s'ha sortit bastant fins tard el dia 24. Llavors, bueno, és més relaxat, més, com hem dit a altres països, informal. Uh-huh. I el 26, doncs sí que no, ells no el celebren tampoc, però, bueno, segueixen un dia que representa visites familiars, trobades, el menjar els últims pastissets nadalencs, etc. Per també encara una mica el cap d'any amb la gent que estimes i tal, però no celebren el 26 com aquí. Uh-huh.
Per tant, del dia 25 i 26 a la nit de cap d'any no hi ha res. No. Hem comentat el dia dels innocents, que suposo que en lloc ho fan, vull dir que és una festa que molt bé, que passa el calendari... No?
Sí, jo crec que no té massa importància.
Sense pena ni glòria, no?
No, bueno, és com aquí, no? Vull dir, sí que la gent fa bromes, però...
No fa alguna, per cert?
No, a mi no. No. A més, des de les 12 de la nit... A les 12 de la nit sí que no me'n recordo. Algú va fer una broma, no a mi, però vaig veure alguna broma per xarxes socials, però va ser com, és el dia dels Sants Innocents. Llavors ja durant tot el dia m'ho vaig prendre com... Sí. Sí, el que llegeixi m'ho prendré en sèrio.
Sí, quan et lleves i veus el mòbil i... O sigui, la primera broma que pilles, te la pots arribar a creure. Exacte. Després ja veus l'altra i dius, vale, no.
A mi em passa que quan veig alguna cosa poc creïble, miro el dia i dic 28, vale, dic, llavors ja és broma, ja res del que llegeixi m'ho creure.
Exacte. Molt bé, llavors saltem cap al cap d'any.
Sí, i llavors al cap d'any, ells allà també li diuen Silvestre, bueno, com aquí seria Silvestre, perquè és Sant Silvestre.
Sant Silvestre.
Exacte. I és bastant comú dir-li així, més que cap d'any. Però, bueno, com molts països, veiem molta importància dels castells de focs, que jo realment no m'havia parat a pensar, perquè sí que aquí a Barcelona en fan, a vegades, potser...
Per cap d'any?
Jo no he viscut cap d'any a Barcelona, però a mi no em sembla comú.
A l'Avinguda Maria Cristina
clar,
fan aquell
això.
Espectacle. Sí.
Però no em sembla una cosa molt característica de tothom que celebra, però veig que arreu del món sí que li donen molta importància a aquests espectacles. I res, la gent... També surt bastant de festa.
Clar, és que allà, si no tenen el del raïm, nosaltres tenim el de les campanades, no? Ja potser fan el compte enrere i quan arriben les 12 de la nit, doncs fan aquest castell de focs.
Exacte. I després tenim un típic menjar, sobretot de cap d'any, que són uns típics canapés, que podria intentar dir... la pronunciació, però aquest sí que ja crec que se'm complica una mica perquè es diu una cosa com Jednohubky o com es digui, que són doncs això, com uns canapés que a la base és una baguette i li posen doncs diferents, el que coneixem, bueno, el típic nom que s'ha fet ara, topping, però són ingredients, el que tu li vulguis posar, de diferents gustos. I sobretot, doncs, normalment li posen verdures, formatge, salami, etc. Uh-huh. I després hi ha una altra cosa que també és similar, que li diuen kleviki o alguna cosa així, que són similars també a canapés, però és més a lo gran. Vull dir, és més uns canapés més elaborats, més extremats, etc. I es brinda, doncs, amb xampà, amb cava, vaja, com el coneixem aquí, exacte. Clar, per ells és xampà, per nosaltres és cava. Sí. Just a les 12, com hem dit en algunes altres ocasions, i és el que es considera així com una mica d'elegància, és el que més importància li donen per celebrar el cap d'any.
Molt bé, surten de festa, és un país...
Sí,
deies que sí,
bueno,
no?
El 31 sí que surten de festa, el 24 també una mica, però és com arreu d'Europa, que tenen una concepció molt diferent de la festa que tenim aquí. Surten fins més d'hora, etc.
El dia 1 suposo que és festiu, també,
sí,
com a tot arreu. I després ja saltem cap a la festivitat de Reis.
Sí, tot i que ells reis no li donen tampoc molt...
Molta importància.
No, molta importància. Pel que he anat veient, els reis aquí són molt més importants que altres països.
Sí, és una tradició com molt catalana o molt, molt espanyola, vull dir que no... O Argentina, vas comentar que fins i tot ho celebraven, però tret d'aquests països potser de parla espanyola, no? O d'influència espanyola no celebrem massa.
Sí que els donen regals i tal, però tu a la majoria de llocs llegirem que les festes de República Txeca de Nadal s'acaben a l'1 o al 2.
Clar, és això, no? Que potser molta gent que té festa els dies 5, 6, 7 de gener viatgen i es troben que hi ha les decoracions de Nadal.
Clar, les decoracions de Nadal, a més, normalment acaben el 24 de desembre.
Ah, sí?
Les mercats nadalencs i les principals, sí. Sí que és veritat que trobaràs, doncs, també les llums, però no sé fins a quina data exacta.
L'ambient nadalenc ja va una mica cap a la baixa. És que cada vegada comença, no sé si et dona aquesta sensació, però cada vegada comença abans, no, Nadal?
Sí.
Molt bé, doncs, gràcies, Anna, un dia més. Avui és dia 2 de gener. El primer dia que ens escoltem, que hem viatjat cap a la República Txeca, i nosaltres doncs, ja ens escoltarem el dia 5, la nit de Reis, aquí a Ràdio La Franca. Moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.
Yeah.
I amb aquest popurri de xa-xa-xas de la pequeña companyia arribarem al punt de 11:45 d'aquest divendres 2 de gener del 2026.
Són 11:45.
Vila, 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 Vilafranca. Sí, sí, sí. Vila, Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Els preparatius a Vilafranca per rebre ses majestats a la cavalcada dels Reis ja estan enllestits. Com cada 5 de gener a la tarda, Vilafranca viurà un dels actes més màgics i especials de tot el calendari. La cavalcada de Reis tornarà a concentrar una gran multitud de públic per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar i tota la seva comitiva pels carrers de la vila abans que comencin a repartir regals a totes les llars. Enguany es manté un format similar al d'altres anys, amb una quantitat de participants i personatges que ja s'han consolidat, com la Fada Lua, en Gemínit, la Fosca, la Botons i molts d'altres. En tot cas, se superen amb les 150 persones participants. La novetat d'enguany ve precisament de la mà de la Fosca, un dels personatges del Nadal vilafranquí, que ha arrelat més entre els nens i nenes. En concret, és la cançó Vull Carbó, estrenada el dia de l'encesa de les llums el passat 5 de desembre i que s'incorporarà a la cavalcada amb una nova coreografia. Nallar, un espectacle per la primera infància, arriba a l'Auditori Maria Rosa Juncos amb doble funció. El diumenge 11 de gener, a 11:15 i a les 12, l'escenari de l'Auditori Maria Rosa Juncos acollirà la doble sessió de Nallar, un espectacle dirigit a la primera infància d'Inspira Teatre. L'espectacle és el viatge de creació d'una llar que es construeix a poc a través de la veu, la sonoritat creada a partir del so de les esquelles, de les pastores, d'esclops o de canyes, i del moviment i la textura de la llana i la palla. Tot plegat convida a entrar en un espai íntim i lluminós, de protecció i d'escalf, i que connecta amb el sentit de pertinença. L'espectacle forma part de la temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori. Les entrades per la sessió de les 12 estan exaurides, però encara en queden per la sessió de 11:15. David Ribas publica el llibre Els grafits dels molins paperers. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha coeditat conjuntament amb Eumo Editorial i el Museu Molí Paperer de Capellades la publicació Els grafits dels molins paperers de l'artista David Ribas. L'obra descobreix els grafits conservats a les parets d'antics molins paperers de les conques dels rius Anoia i Riu de Villes. L'obra és fruit d'un extens treball de camp dut a terme al llarg de molts anys. L'autor ha reconegut desenes d'antics molins paperers de les conques de l'Anoia i del Riu de Villes, accedint als miradors, que són els espais on s'estenia i s'assecava el paper, per localitzar i fotografiar centenars de grafits conservats a les parets d'aquests edificis. Els grafits fets per treballadors dels molins entre tasca i tasca constitueixen un patrimoni documental i humà excepcional. I acabarem parlant de música. Amazoni obrirà la nova temporada de l'Auditori Maria Rosa Juncosa. El proper divendres 6 de febrer a les 8 del vespre, el músic empordanès Amazoni obrirà el segon tram de la temporada de concerts professionals de l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Després d'un silenci discogràfic de 4 anys, el músic i cantautor empordanès presentarà el seu darrer treball, Banderes per Daltònics, 11 cançons que recuperen l'esperit dels inicis amb la vitalitat i les melodies instantànies com a eixos principals. L'acompanyaran els músics Miquel Sospedra, Adrià Bravo, Natan Arbó o Aleix Bou.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ajuda'ns a aconseguir els guardonats i guardonades dels Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol. Envia la teva candidatura a fundació@fcf.cat.
Hi ha gols que no surten al marcador. Són els gols de la solidaritat, del respecte i dels valors.
Participa. El futbol també són valors.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç 12 del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Festival Solidari Músic Veu presenta el dia 2 de gener de 2026 el concert de valsos i danses amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Venda d'entrades a musicveu.cat. Els beneficis del Festival Músic Veu aniran destinats a l'entitat Autisme en Futur, un espai que esdevé esperança, suport i defensa dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
Quina bona manera de començar l'any que, donant un cop d'ull a la cartellera amb recomanacions cinematogràfiques, i és que ja tenim aquí el Ferran Segura, com cada dia ens porta doncs, a les pel·lícules més destacades d'aquests últims dies, les comenta i fins i tot en repesca alguna de temàtica nadalenca. Ferran, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Què tal,
Marc?
Com ha anat aquesta entrada de l'any 2026?
Ha anat bé. Sí, amb ganes de veure com va aquest any.
Molt bé. Escolta'm, avui recuperes una pel·lícula molt tradicional de Nadal. Segur que molta gent l'ha vist, però no s'ha de més, no?, a veure-la aquests dies, perquè és un clàssic de Nadal, oi que sí?
És un clàssic de Nadal que ja vam prometre al principi d'aquests dies i que s'aprovarà el Nadal que un dia en parlaríem. Ja que ja hem passat l'equador una mica, no? Festes, ja... Bueno, una mica no del tot. Ja queda Reis.
Queda Reis, i ja
adéu.
Està.
Ja està, arribarà el dia 7, estarem tots deprimits, però abans que arribi aquest moment, recuperem un clàssic de Nadal, seiem a casa al sofà i tornem uns dies enrere, el dia de Nadal, i ens mirem aquesta pel·lícula, que és un gran clàssic del Nadal, que va sortir... Bueno, és un clàssic contemporani, realment,
sí, sí,
Que va sortir el novembre del 2003, o sigui, té 22 anys, escassos 22 anys, amb un repartiment estel·lar.
Dóna'ns algunes pistes.
Unes pistes. Tenim el Hugh Grant, l'Emma Thompson, l'Alan Rickman, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley, Andrew Lincoln, i no continuo perquè si no estaríem aquí mitja hora, perquè aquest repartiment és interminable i de realment actors molt i molt reconeguts. Saps de qui estic parlant? Suposo que sí.
A veure, és un dels grans clàssics de Nadal, com és Love Actually.
Molt bé. Avui sí, Avui sí. Els clàssics sí que els tenim apresos. Love Actually, un d'aquests clàssics instantanis que en podríem dir, no? Va sortir el 2003, com dèiem, i va quedar gravat ja per sempre a l'imaginari col·lectiu. I a Nadal, rere de Nadal, veiem que es fan a televisió reposicions d'aquesta pel·lícula. I també als cinemes, de fet, el Kubrick l'any passat la va projectar el dia de Sant Esteve. Si et sembla bé, podem escoltar, no el tràiler, perquè crec que ja sabem de què va, sinó la introducció de la pel·lícula, que trobo que és molt significativa.
Fem-ho diferent avui. Escoltem-ho.
Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos... Cuando los aviones estrellaron contra las Torres Gemelas, que yo sepa, ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor, en realidad, está en todas partes.
Què et sembla, Marc?
Home, és una pel·lícula molt sentimental, nostàlgica. T'he de confessar que feia anys que no la veia, potser 6 o 7 anys, imagina't. I ara, doncs, escoltant aquesta introducció, la veritat és que m'ha refrescat una miqueta la memòria i tindran ganes, de tornar-la a veure.
Sí, és una pel·lícula que de primeres potser sembla una mica cursi, no? Una mica nyonya, aquí l'amor és en tots...
Sí, bueno, molts tòpics, no? Molts tòpics, sí.
Però realment defensa aquest univers, no? Aquesta presentació del món seva amb un guió que està molt ben construït i que té una complexitat rellevant, realment.
Per qui no l'hagi vist, perquè aquí no donem per fet res, explica'ns doncs, una miqueta més de què va Love Actually, que entenc que és una pel·lícula d'amor, però de quina manera, no? De quina manera s'aborda aquest tema?
Doncs aquí el que diu és això de l'amor és a tot arreu, no? Hi ha molt tipus d'històries d'amor i aquí ens les ensenya una mica totes. Uh-huh. Totes no, però unes quantes, eh? Perquè hi ha uns quants fil conductors en aquesta pel·lícula. Love Actually és una comèdia romàntica coral. Hi ha molts personatges, múltiples parelles que comparteixen el protagonisme de la pel·lícula i, per exemple, hi trobem el nou primer ministre del Regne Unit que s'enamora de la seva secretària. També hi ha un nen a qui li agrada una noia de la seva classe i també un triangle amorós entre un marit, una muller i el millor amic del marit, per exemple, no? Uh-huh. El veritable encant de la pel·lícula és com cada una de les històries és diferent a les altres i com amb elles es mostra l'amor a les diferents fases i situacions en què el trobem al llarg de la vida. Hi ha amors que neixen, amors superficials, amors secrets, amors consolidats i també hi ha amors que es van degradant i que es van destruint. Tots alhora, en aquesta pel·lícula, van patint aquests processos d'amor i desamor. I és que encara que al principi del relat pugui semblar doncs, tot flors i violes, no és així. És cert que el relat vol ser una mena de far d'esperança en el Nadal, no? Al final és una pel·lícula nadalenca. Però és veritat que també mostra aquestes cares més ocultes de l'amor i aquests processos també, que a vegades no tot és fàcil, no? Uh-huh. De fet, hi ha un personatge que diu la vida està plena de contratemps, i és així, en aquesta pel·lícula hi ha històries d'amor que culminen molt bé, però d'altres que no tant.
Per tant, és una pel·lícula... Per tant, defuig una mica dels idealismes, eh?
És idealista, però dins de l'idealisme també és realista. Vale, exacte, toca de peus a terra. T'ensenya històries que són, oh, que maco, no? Però també t'ensenyar d'altres que són més complicades. I jo crec que això té molt de...
Fa de contrapès.
Té molt de valor. Exacte, fa de contrapès. Sí. Jo crec que aquest seria una mica el resum de la pel·lícula. I també el fet que el Nadal a Londres és com l'escenari perfecte, no? Sí. És on s'ubica el relat i
les
és el taló de fons.
Les típiques cases, no?
Exacte, les típiques cases de Londres. I al final és això, Londres com a relat de Nadal, tota ella, és una ciutat plena de gent que en un moment en què els sentiments estan a flor de pell busca trobar el seu espai on estimar i ser estimat.
En el meu cas, em vaig mirar la pel·lícula, crec recordar l'escola, per tant ja fa uns quants anys, deia 6 o 7 anys, però potser en fa més.
Una mica més, Marc, no és tan jove.
Potser més, sí. I la recordo precisament per tota la trama i per les diferents escenes, no?, sobre l'amor que hi ha. Però en el teu cas, quan fa que te la vas mirar? Perquè, clar, no sé si per fer aquest guió l'has hagut de repescar i mirar-la recentment.
L'he hagut de mirar pel primer cop.
Oh,
no l'havia vist mai.
Mira, aquí t'he guanyat, eh? Aquí t'he guanyat.
Aquí m'has guanyat. És aquestes pel·lis que sentim sempre de què van, sabem de què van, podríem parlar de la pel·lícula mitja hora sense haver-la vist, però no l'havia vist.
No l'havies vist.
I l'havia de
no
mirar
broma,
per...
No?
per... Que no, és broma, de veritat que no l'havia vist. Havia vist escenes, no? To me you're perfect, no? Que totes
sí,
les escenes estan mítiques.
Típic dels cartellets.
Dels cartellets,
eh?
Però no l'havia vist. No l'havia vist com a tal. I l'havia de veure. I quan l'he vist, he entès...
Per què s'ha de veure.
He entès per què s'ha de veure, exacte.
Molt bé. Clar, deies que veient-la també has entès per què ha passat a tenir aquesta gran fama, no? Però tu què en penses?
Hi ha moltes raons, jo crec. O sigui, tècniques, actorals, guió, tot una mica. No sé per on començar.
Doncs vinga, però... anem a pams. Per exemple, podem començar per la història, veure què t'ha semblat el relat, si està ben fet o no. Que jo crec que sí, vaja, pel que recordo.
Està ben feta perquè jo crec que té això de parlar de tots nosaltres, no? O sigui, tothom s'hi pot sentir interpel·lat d'alguna manera, des del que no lliga mai i va buscar-se la vida en un altre país, que és un dels casos que ens explica aquesta pel·lícula, fins a la dona i la mare, que està pensant si el divorci serà la solució als seus problemes matrimonials, tot i estimar el pare dels seus fills. Són històries humanes, al final, no? Aquest caràcter polièdric del conjunt d'històries que relaten a la pel·li fa que no sigui una comèdia romàntica totalment idealitzada, com dèiem abans, sinó que té aquest caràcter més humà i més universal que fa que tothom es pugui sentir interpel·lat, com dèiem. De fet, la idealització hi és, perquè hi ha històries d'amor que, com diem, rullen a la perfecció, però després hi ha d'altres que són més complexes. El guió, realment, el que destaco no està a les històries com a tal, sinó com d'elegant i cuidada està aquests lligams que es creen entre les diferents històries. Love Actually, al final, és l'exaltació absoluta de la teoria dels 6 graus de separació, no? Que tothom està ajuntat, perquè és que a la pel·lícula tothom es coneix uns amb els altres. I hi ha moments que els personatges s'animen uns als altres. Hi ha personatges que es troba a l'altre i li diu, escolta, llença't a per aquest noi o aquesta noia. I en realitat passa això, que ells mateixos no ho fan, no? Que això també passa una mica a la vida real.
Mm-hmm. Ferran, com sempre, parlem també de la part més tècnica. És una pel·lícula que ja té els seus anyets, del 2003, per tant, 20 i pico anys i escaig. No sé què en penses, clar, evidentment que no es pot comparar una pel·lícula del 2025-26, no?, amb una pel·lícula del 2003, però bé, si ens posem a la pell, no?, del cinema de fa 20 i pico anys, a veure, què en penses?
Personalment trobo que el que està... O sigui, no parlaré tant de la part tècnica com he parlat del guió, perquè crec que el que està millor fet és el guió. O sigui, la pel·lícula està ben feta, la fotografia és correcta, funciona bé, però no destaco especialment ni el muntatge ni el so, ni els efectes, perquè és una pel·lícula convencional, una comèdia romàntica que està bé, que té el seu valor artístic també, però crec que el que està millor és la part del guió. També el disseny de producció, el que són els escenaris, està molt bé també. Crec que tots ajuden a recrear aquesta ciutat de Nadal, no? Aquest Londres de Nadal, i crear aquesta aura del Nadal anglès, que al final és com l'objectiu de la pel·lícula, no? Que tots ens podem transportar a Londres un 24 de desembre i un 25 de desembre i sentir-nos true londoners, no?, que es diu.
Per tant, no destaca tant per la seva vessant tècnica, però pel que fa als actors, que abans has dit que n'hi ha moltíssims, no? Per exemple, tenim Andrew Lincoln, tenim també Emma Thompson, Alan Rickman, una colla d'actors i actrius, quins destacaries?
He de dir que tots estan molt, molt, molt bé. Molts d'ells tenen Oscars, BAFTAs i d'altres reconeixements importants de l'Acadèmia del Cinema. Però jo crec que, si m'hagués de quedar amb dos, seria amb l'Emma Thompson i la Keira Knightley.
I per què aquestes dues persones?
Primer perquè l'Emma Thompson té com el paper de l'antiromàntica, perquè clar, és el paper de la dona que no sap si divorciar-se o què fer amb la seva vida una mica, no?
És la persona que posa el contrapès a tota la trama idealista, no?, de la pel·lícula.
Sí. No és el Grinch, perquè ella també estima el Nadal, però és una mica el Grinch de l'amor, no?, en aquesta pel·li. I és això, el personatge veu perillar el seu matrimoni, no sap què fer, i llavors trobo que en la interpretació de l'Emma Thompson m'agrada molt com ho fa, perquè és molt realista. Té un punt de no voler-se creure el que està passant, a la vegada té la curiositat de voler saber si el seu marit l'està enganyant o no, l'estima i no vol sospitar, però a la vegada sospita, i aquesta intuïció es nota molt amb com actua, com es mou, com mira les coses, com s'apropa a les coses. I per mi això trobo que té molt de valor i que és el paper més difícil i una de les que ho fa millor, jo crec.
I l'altra actriu, de quin destacaries?
La Keira Knightley m'agrada molt, perquè és l'oposat, és la noia enamorada que s'acaba de casar, no?, però que també té els seus dubtes, i també crec que fa, sense fer spoilers, fa també aquesta manera d'actuar així com subtil de l'Emma Thompson, però d'una manera més juvenil, perquè també és una actriu molt més jove. Nothing you can do that can't be done. There's nothing you can say that can't be sung. There's nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy.
Fantàstic, Ferran. Acabem, com sempre, amb la cartellera del Kubrick, també de la sala Sasi, amb aquesta musiqueta a fons que molts l'hem escoltat també en anuncis, no?, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Però avui també repassem aquesta cartellera, concretament d'aquest cap de setmanes, dels dies 3, 4 de gener i també ja del dia de Reis i del 7 de gener, quan estarem de ressaca post-Nadal.
Exacte, doncs mira, avui tenim una gran estrena. Tant avui com el dia 3, 4, 6 i 7 de gener es podran anar a veure L'Assistenta, un thriller basat en el bestseller homònim de Freida McFadden, al cinema Kubrick. A L'Assistenta, la Mili està interpretada per la Sydney Sweeney, accepta una feina de fer feines a casa de la Nina, que és una dona rica interpretada per la Amanda Seyfried, però ràpidament la seva complicitat passa a ser una relació molt i molt truculenta.
I a la sala Sasi?
A la sala Sasi, avui a les 9 de la nit es projectarà Blue Moon, dirigida per Richard Linklater, una cosa una mica rara de dir. Aquesta història se situa a la nit de l'estrena del musical Oklahoma, un mític musical de Broadway, que és el primer que Richard Rodgers va composar amb l'ajuda del lletrista Oscar Hammerstein. Aquesta pel·lícula és de noms difícils. I el seu antic lletrista, el Lawrence Hart, vol recuperar, com sigui, el seu lloc de lletrista de Richard Rodgers. Per tant, va per allà a fer de les seves en aquesta nit de l'estrena. La pel·li compta amb grans actors com Ethan Hawke, Margaret Qualley i Andrew Scott. D'altra banda, també a la sala Sasí, avui a les 6:30 i també els dies 3, 4, 6 i 7 de gener es podrà veure Father, Mother, Sister, Brother, una pel·lícula sobre relacions socials intrafamiliars, que és un tema que ja saps que m'agrada molt, i que aquí es relata tres relacions distants entre pares i fills que estan situades a diferents indrets del món. És un film amb molta atenció al detall, d'aquells que conviden a observar com es comporten els personatges i com ho fan els actors amb un toc de melancolia.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de la cartellera del cinema Kubrick i també de la sala Sasí i d'aquesta recomanació cinematogràfica avui dedicada a Love Actually. Ferran, moltes gràcies un dia més i ens escoltem passat el cap de setmana ja a la vigília del Dia de Reis amb la darrera pel·lícula. Que vagi molt bé i fins la setmana que ve.
Igualment, fins al dia 5.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.
A pocs minuts d'arribar a les 11 del matí, que serà el moment en què obrirem les línies telefòniques i ens podreu trucar per aconseguir, perquè avui la sortegem, sí, avui sortegem aquesta ampolla de cava gentilesa de Cellers Maset, aquest cava 1917 guardonat com a millor cava del món. Doncs és el moment també de saludar a la Sandra Castaño, com cada dia, responsable de vendes de l'equip de Maset a la Granada, per comentar un altre àpat, que avui em sembla que serà diferent al que tenim acostumats, perquè generalment aquests últims dies hem comentat o un entrant, o algun plat relacionat amb el marisc o amb la carn, doncs en aquest cas em penso que comentarem doncs un element molt tradicional d'aquí a Vilafranca, com són les catanies. Bon dia i bon any, Sandra.
Hola, bon dia i bon any.
Escolta'm, avui dèiem que comentarem un altre tipus de producte, eh? Uh-huh. En aquest cas les catanies, però també doncs poden ser altres postres, ja també com, per exemple, aquest tortell de Reis, no?
Sí, qualsevol dels postres que puguem prendre aquests dies, ja siguin les típiques catanies que tenim aquí a Vilafranca, com puguin ser el tortell, puguin ser les neules, els torrons, vull dir, qualsevol tipus de postres que no falten a les sobretaules de casa. Jo us recomanaria, en lloc de la majoria de gent que fa el típic cava, jo us recomanaria més un vi dolç.
Un
moscatell o un vi dolç. Val? En aquest cas del nostre celler tenim un vi dolç que és el Records, es diu Records, és una ampolla de nostre vi, solera, és una mistela envellida en bota.
Això què vol dir?
El què?
Això què vol dir? Que està,
o sigui, que té una criança envellida en bota, vull dir que és una mistela amb solera.
I potent, eh?
I potent. Val? Està elaborada amb el mos de la flor del moscatell, vale? Per això és mistela.
És perfecte per acompanyar doncs, aquestes postres, aquestes catanies, però clar, amb aquest gust molt més dolç, eh? Entenc que
és normal. És una mistela, és intensa, té solera, com hem dit, vull dir, i per acompanyar és ideal. Jo personalment m'agrada un punt de fred per acompanyar-la. I et dic jo, amb les postres, més que la copa de cava, et recomanaria una copeta del nostre Records.
Això és curiós, perquè normalment, no, i aquí trenquem un nou mite, és encaixonar les postres amb el cava. I això tampoc no és així, perquè en altres programes ens has dit que el cava es pot acompanyar amb àpats més relacionats amb el marisc, i amb les postres, doncs, en canvi, canviar-ho i posar un vi blanc.
Sí, 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 ja et dic, un moscatell, un vi dolç, també podria ser varietats que no són d'aquí, com un Pedro Ximénez, o podria ser alguna cosa així. I si anéssim per un cava, jo més que un brut nature, jo em tiraria més per un brut o inclús un semi, que no són caves que es venguin.
Ah, vale.
Val? Perquè no tenen tanta, la veritat, que aquí són més de bruts i de brut naturer principalment, però sí que és veritat que per acompanyar uns postres, és el que comentava en dies anteriors, que la dolçor del plat ha d'anar acompanyada de la dolçor del vi.
I en aquest cas també es fa evident. En aquest cas també, per quin preu el trobaríem?
doncs a l'ampolla aquesta de records, que també ve estutxada, vull dir...
Tots venen així, no?
No, tot, mira, no, però aquest dona la casualitat, vull dir, és una ampolla estutxada molt, molt maca, és molt elegant.
I té més forma, pel que m'estàs ensenyant, és que clar, aquí hem de ser més descriptius perquè els de casa ho entenguin, sí. Però és, no té forma una ampolla clàssica de vi.
No, clar, és més un vi clar. De postres, de taula, porta pues, el seu tap de suro, així, sí. tot maco, porta... I aquesta la podeu tenir per 16,60.
Mm-hmm. Bueno, ja, en un preu aquesta, molt econòmic, eh? Sí, aquesta. Mm-hmm. I deies que quants anys ha estat en criança?
Aquest té una solera de 10 anys, 15 graus.
Del 2015, ara fa... Mm-hmm. 15-2016, ara fa sí. 10 anys, perfecte. I has dit que es pot combinar també amb el Tortell de Reis, no? Que,
perfectament, en qualsevol...
Aquesta setmana
de,
que ve, doncs, ja...
En qualsevol dels dolços que prenguem aquest any.
I ha tingut sortida, també?
Perquè, té clar, sortida, aquí... però aquest la gent no el coneix.
És que és això,
aquest,
no? És diferent.
L'has de presentar. És dir, no és un vi que et demanin com el vi o el cava, llavors l'has de recomanar i tothom que li recomanes i el prova, després te n'acaba comprant.
Clar, si et soc sincer, quan m'has ensenyat la foto no, em dius, això és un vi? Et dic que no, saps? Dic que és un altre tipus de licor, no?
És un vi dolç.
Sí, sí, clar.
Sí, sí. I et dic, qui el prova, el compra.
Molt bé, doncs mira, l'haurem de degustar i acompanyar-lo també per aquesta recta final de les festes, per sobretot la nit de Reis i el dia de Reis. Sandra, moltes gràcies un dia més.
Gràcies a tu.
I ja ens escoltem el dia 5, que serà la vigília de Reis, l'últim programa, però sí, els plats sí. No s'acaben. No. Estigueu ben atents perquè la Sandra encara ens porta més recomanacions i avui sortegem d'aquí ben poca estona. Ara, res, farem una petita pausa i serà el moment de sortejar aquesta ampolla de cava a gentilesa de Cellers Maset, però ja sabeu que abans ens heu de trucar i respondre o conversar una miqueta amb nosaltres. No us ho posem difícil, no us ho posem difícil, perquè la qüestió és que truqueu, pugueu conversar res una estoneta amb nosaltres i optareu a una butleta per poder guanyar aquest concurs. I també és el que diem, que ens podeu trucar cada dia, és a dir, que si ja veu trucar ahir, també podeu repetir avui, i això vol dir que tindreu encara més opcions per guanyar aquest cava 1917. Moltes gràcies, Sandra, i fins d'aquí uns dies, fins al dia 5 de gener.
Perfecte.
Que vagi bé, adéu-siau. But there was something so special about that day. Even your emotions had an echo. So much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew too much. Ever since I was little, it looked like fun.